Dos grans terratrèmols assolen el nord de Veneçuela. Les autoritats creuen que hi haurà milers de víctimes. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Han estat dos terratrèmols de magnitud superior a 7 els que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. A més, tots dos s'han produït en menys d'un minut de diferència. Eren les 6 de la tarda, hora de Veneçuela, i tot i que l'epicentre ha estat a Montalbán, al centre del país, a Caracas, la capital, s'han ensorrat edificis sencers, Natàlia Ramon.
Les autoritats han donat, de moment, xifres molt provisionals de víctimes, 164 morts i més de 700 ferits. Però les imatges que arriben i els testimonis fan preveure que la tragèdia serà majúscula. De moment, la presidenta, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència perquè el caos és total.
Corresponsal Joan Biosca.
Sí, l'aeroport de Caracas, la capital veneçolana, està tancat, greument afectat per les sacsejades. Hi ha imatges de caos, corredisses i crits dels passatgers. La pitjor part se l'ha endut la zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana. Han caigut des de petits edificis fins a grans de 14 pisos. Hores contra rellotge dels equips de rescat per trobar persones amb vida.
Molts països es preparen per enviar ajuda a Veneçuela per mirar de trobar supervivents entre la runa. Entre d'altres, ho faran els Estats Units, Alemanya, França o Espanya. Tots tenen preparats avions amb efectius d'emergències. I a Catalunya, mentrestant, la comunitat veneçolana busca informació per saber com estan els seus familiars.
És una de les comunitats més nombroses. Són 50.000 ciutadans de Veneçuela els que viuen aquí i molts estan pendents de la informació que arriba del seu país.
Barcelona, Montse Poblet.
Sí, hem parlat amb ells al consulat de Veneçuela i també als bars on acostumen a reunir-se. Avui tothom molt pendent del telèfon, mirant de parlar amb familiars i amics que són a les zones afectades i respirant tranquils quan finalment els localitzaven i els deien que malgrat l'ensurt estan bé.
Están ahorita fuera de las casas, del edificio donde han habido donde se han visto bastante afectados.
De seguida ampliarem la informació sobre aquests dos terratrèmols. Mentrestant, aquí, a casa nostra, 9 parcs naturals de Catalunya arriben a l'estiu sense tenir un pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori des de fa gairebé 40 anys.
Per exemple, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el del Cadí-Moixeró, dues zones amb força risc forestal i on el canvi climàtic tensiona encara més els boscos. Aquest any s'hi afegeix una gran mortalitat d'arbres que acaben sent, si escala foc, llenya que crema fàcilment. El govern assegura que algun d'aquests plans s'han començat a redactar, però encara no s'han aprovat cap.
A tot això, el preu del petroli ha caigut a nivells d'abans de la guerra a l'Orient Mitjà. El barril de Brent, que és el que s'utilitza de referència a Europa, es paga avui a $72, just el mateix preu que tenia el dia 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos nord-americans i israelians sobre l'Iran.
Les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units han fet que els mercats ja comptin amb la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament de les restriccions al petroli iranià. En el pitjor moment econòmic del conflicte, el barril de petroli es va arribar a pagar a $125.
I avui arrenca el Festival Afònica a Banyoles, amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris prop de l'Estany. Fins diumenge hi passaran artistes com ara Alosa, Magalí Sare o El Patí de Calaril. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça de bàsquet tanca una tercera temporada en blanc.
Ahir va jugar l'últim partit i va perdre la Lliga CB amb el València. Sentirem les declaracions del tècnic, Xavi Pasqual, que s'acomiada del Barça, i de Satoranski, molt crític amb la planificació esportiva del club dels últims anys. El Mundial de Futbol, Mèxic i el Brasil es classifiquen com a primers de grup. Neymar ha tornat a jugar amb la Canarinha. El Barça de Futbol Sala pot sentenciar avui el títol de Lliga davant el Pozo Murcia i farem la prèvia de la festa de l'Igualada després d'haver guanyat la Lliga masculina d'hoquei patins.
Sapiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Doncs sense retencions destacades, sí que hi ha punts amb trànsit més dens. En punts habituals a aquesta hora, a l'àrea de Barcelona, C-17 a Parets del Vallès, sentit sud, B-20 a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, i en trams intermitents a les dues rondes.
I si us moveu per dins de la ciutat de Barcelona, recordeu que ha començat ja el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. De moment afecta els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i també els autobusos H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. Dit això, anem al temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Fa una estona he sentit a la redacció fa molta calor i això que ja s'ha acabat la onada de calor. No ho vam explicar prou, que s'acabi la onada de calor no vol dir que vingui fresca.
Sí, ho tornarem a repetir
sí, diverses vegades.
I, a més, sí que és veritat que hi ha una circumstància. Baixa la temperatura a gran part de Catalunya, entre 1 i 3 graus avui. De moment, la més alta, 37,2 a aquesta hora, a la capital de la Terra Ferma, a Lleida Capital. Per tant, estem lluny dels 40, 41 d'abans d'ahir, per exemple. Estem lluny. Però arran de costa sí que és veritat que el termòmetre o no baixa o si baixa és poquet. Per tant, en tot cas, si sortiu aquí a la vorera de la Diagonal, doncs també és normal que noteu un ambient molt semblant al dels últims dies. Sí. Per notar de veritat un descens, si no canvien les coses, dimecres i dijous de la setmana que ve. De moment, a continuar rostint-nos, no tant, quedarem no tan torrats, més daurats, podríem dir, en aquest terme culinari, i demà passat, amb domini del sol, al 100% de Catalunya.
Molt bé, quedarem al punt, ni molt fent ni poc fent.
Això mateix, això mateix.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Adéu-siau.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen Veneçuela i deixen un balanç encara molt provisional de com a mínim 164 morts i més d'un miler de ferits. Les imatges i els testimonis, però, fan tema milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. El doble sisme es va registrar ahir, a les 6 de la tarda, hora d'allà, hora de Veneçuela, en plena jornada de festa, a més, al país. I en les últimes hores hi ha hagut una trentena de rèpliques. La zona costanera de La Guaira és la zona més afectada. També hi ha importants destrosses i danys a la capital, a Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha anunciat un fons de 200 milions de dòlars per la reconstrucció de les zones més afectades. L'aeroport de Caracas està tancat, ha quedat molt malmès. Hi ha afectacions en el servei elèctric, en el subministrament d'aigua, s'ha tancat el metro, la circulació de trens, s'han suspès les classes. Entre les víctimes mortals hi ha una dona d'origen basc, segons que ha confirmat el govern d'Euskadi. Anem a l'Amèrica Llatina amb el nostre corresponsal, Joan Biosca.
Bon dia. Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis alts i petits i molts dels quals han aguantat dempeus, han quedat inhabitables o són un perill estructural. La zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana, Caracas, és de les més afectades, on les sacsejades han sigut més intenses. Allà és on s'estan vivint les hores més dramàtiques contra rellotge. Famílies angoixades busquen els seus mentre els equips de rescat treballen entre les runes per trobar supervivents. Precisament els moments de més tensió i dramatisme s'estan vivint quan els equips d'emergències amb gossos busquen supervivents i treuen morts d'entre les runes. S'utilitzen, en aquest cas, mantes per protegir la intimitat de les víctimes i també dels seus familiars davant de les càmeres de la premsa. Davant d'aquesta emergència, el govern veneçolà, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha ordenat al personal sanitari del país presentar-se immediatament als seus centres mèdics. Parlava així.
Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
Tot i que diversos governs internacionals afirmen tenir ajut humanitari a punt per volar cap a Veneçuela, l'arribada és complicada perquè l'aeroport de Caracas de Maiquetía està tancat, greument afectat pels sismes. De fet, s'han difós imatges de caos a la zona de facturació i també altres espais de l'aeroport amb passatgers corrent mentre queien elements de les estructures. Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, angoixa i desolació monumental.
I és que després d'un terratrèmol d'aquesta magnitud, els experts adverteixen que és habitual que hi hagi rèpliques, algunes de les quals poden ser també importants, Toni Fortesa.
Així ho apunta el tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, que explica que aquestes rèpliques formen part de l'evolució normal d'un sisme d'aquestes característiques i poden produir-se en les hores posteriors al terratrèmol.
Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El fregament entre les dues plaques impedeix que llisquin de manera contínua i quan la tensió acumulada s'allibera de cop es produeix el terratrèmol. Ho explica la catedràtica de Geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Masana.
Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
Els especialistes assenyalen que aquest context geològic fa que els terratrèmols siguin un fenomen recurrent al país, tot i que episodis d'aquesta magnitud no són habituals en períodes històrics recents.
Tot just unes hores després d'aquests terratrèmols, encara de matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat a diferents agències nacionals nord-americanes que es preparin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar, òbviament per proximitat horària, però molts altres governs, aliats i contraris de Caracas, han expressat la solidaritat amb el poble veneçolà i la predisposició a enviar-hi assistència, Albert Manyà.
L'ajuda encara no ha arribat, però molts països n'estan oferint i la presidenta interina ha explicat que l'ONU ho coordinarà. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro, ara empresonat a Nova York. Des de llavors, el seu govern maniobra per controlar el govern veneçolà i quedar-se amb els recursos naturals. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta la tipologia d'ajuda que activen.
La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
Altres països de la regió, com ara l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, tots ells liderats per governs contraris al règim chavista, s'han ofert ràpidament per ajudar.
Governs més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, també responen a l'emergència. La Comissió Europea també s'ha mostrat disposada a mobilitzar recursos per ajudar els damnificats. Eva Herzirova, portaveu de la Comissió.
Fins ara no hem rebut cap petició per activar el mecanisme europeu de protecció civil, però, evidentment, estem preparats per intervenir i mobilitzar assistència.
És Veneçuela que ha de demanar aquest mecanisme. Mentrestant, el sistema europeu Copernicus de detecció per satèl·lit s'ha activat per ajudar ja en les operacions sobre el terreny. Alguns dels 27 també comencen a tenir clar els equips que hi enviaran. Després de parlar amb Delcy Rodríguez, el president francès Emmanuel Macron ha anunciat que hi enviaran 85 socorristes especialitzats en salvament i desenrunament. L'exèrcit alemany té a punt 6 avions, mentre Itàlia també es prepara per concretar els recursos necessaris. Fora de la Unió, Suïssa ha informat que hi enviaran 80 socorristes i 18 tones d'ajuda, i altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants.
Des de Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat també la predisposició del govern català a ajudar en el moment que Veneçuela ho requereixi, Sara Cañete.
Sí, ha explicat que és el govern de Veneçuela qui ha de sol·licitar aquesta ajuda, com ja estem explicant, i que quan ho faci valoraran quins efectius hi poden desplaçar.
En aquest cas, el govern de Veneçuela ha d'activar el mecanisme de demanar l'ajut, i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil. I si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin. Però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Veneçuela ha de fer la demanda.
De moment ja sabem que Espanya enviarà un avió amb 54 efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, per ajudar en aquestes tasques de rescat, concretament una unitat d'èlit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. El govern espanyol ha ofert a l'executiu veneçolà l'ajuda de l'exèrcit i anirà concretant en les properes hores quants efectius hi pot destinar.
A Catalunya hi viuen uns 50.000 veneçolans, avui molt pendents de les notícies que arriben des del seu país. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. La majoria de la notícia els ha arribat amb trucades de familiars i amb vídeos publicats a les xarxes socials. Han passat la nit amb vella, amb l'angoixa de no saber què havia passat exactament amb els seus coneguts, o la tranquil·litat quan un WhatsApp els ha confirmat que estan sans i estalvis. Els terratrèmols han estat el tema de conversa a tots els punts de trobada de la comunitat veneçolana que hem visitat aquest matí, com la pastisseria Bendito Pecado, on treballa la Melissa.
Antes de la hora que nos correspondía abrir, que es a las 10, ya teníamos personas afuera esperando, y apenas entraron, pues comentaron al respecto que se escuchaba, bueno, sí, llamé a mi familia, todos bien.
Al consulat a la plaça Urquinaona, si fa o no fa, el mateix. No hi ha més activitat que la d'un dia normal, però a la sala d'espera no es parlava d'una altra cosa.
En mi casa se partió todo, se cayó no sé, muebles, los televisores se partieron, los vidrios de la casa, horrible.
A l'estona que hem estat a la seu diplomàtica, el cònsul Carlos Azpurua no ha parat d'atendre trucades des de Caracas, on li detallaven quins edificis s'han enfonsat, què s'està fent per socórrer la gent, li envien vídeos del desastre i li demanen que transmeti tranquil·litat als veneçolans que hi ha a Catalunya.
Por ahora, tranquilo de información, hay que evaluar. Nosotros somos un soporte.
Tot i que el consulat ha habilitat un telèfon per atendre consultes relacionades amb el terratrèmol, el 650-285-759, de moment no funciona. Ens asseguren que es tracta d'una incidència que es resoldran avui mateix.
Passa pràcticament un minut d'un quart de tres de la tarda. Deixem aquí la informació sobre aquests terratrèmols a la segona hora de Catalunya Migdia i tornarem. Ara fem una pausa i de seguida més informacions de més a prop.
Catalunya Migdia.
Joan, demanda anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Energia per recórrer carreteres infinites.
El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Cort Inglés.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Viu un mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Nou parcs naturals de Catalunya arribaran aquest estiu sense tenir un pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu, com ara el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el Cadí-Moixeró. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal del Pallars Sobirà, Pau Rovira.
Parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? On l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
En altres casos, com el del Cadí-Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2000
2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, fem altres actuacions o tasques.
Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'avanç del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és llarg i complex.
I és que aquest any Protecció Civil ja ha activat 4 vegades en fase d'alerta el Pla Infocat, quan en tot l'any 2025 es va activar 11 vegades per foc forestal. En aquest context, els agents rurals es reforcen i incorporen una vintena més de vehicles que formen part dels 245 vehicles nous del cos. Santa Perpètua de Mogoda, Miquel Jarque, amb el suport tècnic de David Mendoza. Bon dia.
Hola, bon dia. Per primera vegada, les noves furgonetes s'han dissenyat de manera específica per unitats especialitzades. Núria Parlon és la consellera de l'Interior.
6 van al grup especial Caní. Les unitats de drons incorporen 7 vehicles que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria. I després les unitats de testat també sumen 7, no? Perquè permeten fer doncs, tota la feina que es fa des de l'USAE, però amb una oficina mòbil i un centre de comandament provisional que també permet conservar proves en millors condicions.
En total, la flota dels agents rurals és de 395 vehicles, 245 dels quals són nous. D'aquests, n'hi ha 109 que s'han renovat, mentre que els altres 136 són noves incorporacions.
A Catalunya hi ha hagut 43 morts des de diumenge atribuïbles a l'última onada de calor segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III. Segons el Departament de Salut, aquests dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 264 persones i la meitat han necessitat una ambulància. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Per què diem morts atribuïbles a la calor i no a causa de la calor?
Doncs és un matís important perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública Esteve Fernández a TV3.
Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
A tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïbles a la calor. La majoria són persones més grans de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable. El secretari de Salut Pública afegeix també que en aquesta onada de calor la majoria de les urgències han estat pel que s'anomena esgotament per calor, que no és greu ni tampoc és un cop de calor, que en aquest cas sí que pot ser mortal.
Pot ser un síncope, pot haver-hi el que dèiem abans, no? Un esgotament, ja sigui d'origen per deshidratació o per manca de sals, algunes no especificades, però que algú acaba codificant com relacionada amb la calor.
L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir amb temperatures de més de 40 graus en punts a l'interior i ponent.
És un quart i mig de 3 de la tarda. Anem a la crònica política, tot i que pràcticament podríem dir la crònica judicial. José Luis Rodríguez Zapatero reclama al jutge que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Zapatero, doncs, mou fitxa després que s'hagin filtrat les converses amb la seva secretària i les agendes dels últims 2 anys. El jutge ja ha ordenat investigar aquesta filtració. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Sí, bon dia. Si revelen cites mèdiques de Zapatero, trobades privades, per exemple, amb Carles Puigdemont a Suïssa, classes d'anglès o cites a la perruqueria de l'expresident, informació personal que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plus Ultra, ara el jutge ha començat a investigar qui ho ha filtrat i també pren mesures per evitar que això repeteixi. A partir d'ara només tindran accés a la causa el jutge, la Fiscalia i el Partit Popular i es veta l'accés a la resta d'acusacions populars com Vox i entitats d'extrema dreta. Zapatero també acaba de demanar al jutge Calama que anul·li el cas contra ell. Insisteix que hi ha indicis contra ell que s'han obtingut saltant-se la llei, com whatsapps entre directius de Plus Ultra i altres converses privades sense autorització judicial.
I en un altre cas judicial també, avui hem sentit les primeres paraules de José Luis Ábalos després de la condemna a 24 anys de presó. L'exministre denuncia des de la presó que ha estat víctima d'un judici polític i predeterminat.
Sí, trenca el silenci en un àudio a la cadena SER, denuncia el pacte de la Fiscalia amb Víctor de Aldama, també que el Suprem hagi premiat sense presó un delator, diu, i critica la desproporció amb la seva condemna.
Creo que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido. Porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos y al día siguiente se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
Ábalos, indignat, li esperen com a mínim 10 anys sencers entre reixes. També es queixa d'un judici que diu estava predeterminat.
Con que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado. No lo hubiéramos ahorrado, porque en definitiva estaba predeterminado.
I anuncia que demanarà la nul·litat de la sentència del Suprem.
I mentrestant, el Partit Popular constata que Junts per Catalunya s'allunya encara més d'una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. La proposta que ahir va llançar Míriam Nogueras per tal que Pedro Sánchez faci un pas al costat en favor d'un altre candidat, també socialista, ha descol·locat els populars. La veuen com una maniobra de distracció. L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez sobre la corrupció segueixen els retrets creuats també entre els socis de la investidura i el PSOE. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. El portaveu del PP, Borja Semper, troba incomprensible la proposta de Junts, diu que fan teatre i lamenta que ningú fa el pas per fer fora Sánchez. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Me costó entender a Junts. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al president del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé. Todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
Li ha respost Míriam Nogueras al micròfon de TV3.
Tenible, a mi el que em sorprèn és que siguem els únics que posem propostes a sobre la taula per sortir d'aquest bloqueig, perquè tu aquí dins només escoltes a la gent tirant-se els trastos pel cap, i tu més, i tu més, i tu més, però els únics que posem propostes democràtiques que són normals d'altres països som nosaltres.
Des de Junts insisteixen en la seva proposta, apunten que el candidat que prengui el relleu a Sánchez no cal que tinga el carnet del PSOE. El ministre Òscar Puente, però, deixa clar quina és l'única aposta.
Nuestro referente es Pedro Sánchez. Nuestro candidato es Pedro Sánchez, nuestro secretario general es Pedro Sánchez y nuestro presidente es Pedro Sánchez. Y todos sabemos la valía de Pedro Sánchez. Fíjese si lo sabemos nosotros, que lo sabe también la oposición, hasta el punto de que quieren acabar con él como sea.
Els socis tampoc veuen recorregut a la proposta de Junts i es mostren molestos amb Sánchez perquè ahir no va anunciar cap mesura per impulsar la legislatura. N'ha parlat Gabriel Rufián d'Esquerra i Aina Vidal dels Comuns.
Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes. Te retraso en el Tomàs.
Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós. Jo crec que tothom espera, per exemple, la notícia de la reforma de la llei Mordaza.
Són declaracions de Vidal al Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a la informació internacional perquè ja hem tingut el tret de sortida a les celebracions del 250 aniversari de la independència dels Estats Units. Donald Trump ha inaugurat els actes que duraran 15 dies amb un discurs al National Mall, el punt neuràlgic de Washington, la capital del país. Més que un discurs, de fet, ha estat un míting electoral on, com és habitual, s'ha atribuït una llarga llista de mèrits. La commemoració acumula polèmiques, des de les obres de reforma del llac que hi ha al davant de l'estàtua de Lincoln fins als cantants que participaran als actes. Washington, Oriol Serra.
Bon dia. El 47è president dels Estats Units ha tornat a dir el mateix que ha repetit dotzenes de vegades l'últim mig any. Aquest país és una col·lecció d'èxits gràcies a ell. En un discurs pensat per a donar el tret de sortida a les celebracions del 250è aniversari de la Declaració d'Independència i davant de milers de persones que l'escoltaven al centre neuràlgic de Washington, Donald Trump ha afirmat que els Estats Units són la principal potència econòmica, militar i tecnològica de la Terra. Fins i tot ha assegurat tenir la cultura més gran del planeta. Evidentment, no ha faltat la referència recurrent al que ell anomena la gestió desastrosa dels governs dels presidents demòcrates Biden i Obama. Donald Trump també ha aprofitat per a penjar-se la medalla de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per aturar les hostilitats, tot i la fragilitat que envolta les negociacions que estan en curs.
I la setmana passada vam firmar un acord històric per posar fi al conflicte amb l'Iran. Obrir completament l'estret d'Hormuz i aconseguir el que cap president no havia pogut aconseguir mai abans. L'Iran mai tindrà una arma nuclear, això ja està fet.
Fins al 4 de juliol, Washington i els estats que envolten la capital nord-americana, especialment Maryland, seran l'escenari de grans celebracions de signe patriòtic organitzades pel govern federal, amb exhibicions militars de gran calibre al port de la ciutat de Baltimore. També n'hi haurà d'altres de caire cívic, històric i cultural en contraposició. De fet, l'enfocament l'ajuntament de la celebració dels 250 anys de la independència nord-americana també ha estat una mostra de la polarització que ha provocat l'administració de Trump.
I mentrestant tenim compromís dels Estats Units amb els seus aliats del Golf perquè qualsevol acord amb l'Iran tingui en compte els seus interessos, Xavier Vilà.
El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio llançava aquest senyal de confiança davant uns socis regionals escèptics per l'acord preliminar de l'administració Trump amb Teheran.
Sempre tenim en compte els interessos dels nostres socis i aliats a la regió. I no hi haurà cap part d'aquest acord que debiliti de cap manera la seguretat, l'estabilitat i la prosperitat dels nostres socis a la regió.
Rubio afegia que Washington vol una pau duradora que no soscavi la seguretat dels aliats regionals que temen que l'acord sigui massa tou davant l'Iran, que els va atacar durant el conflicte pel suport logístic que ofereixen als Estats Units. Són, de fet, 6 països que constitueixen l'eix vertebrador de l'arquitectura de seguretat nord-americana a l'Orient Mitjà.
De fet, els termes de l'acord, Xavi, relatius al Líban, continuen violant-se sobre el terreny.
Ja ho pots ben dir perquè els funcionaris israelians i libanesos avui neguen cap retirada israeliana del sud ocupat del Líban, com Washington diu que havia passat en un gest de bona voluntat cap al govern libanès. Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear una zona pilot que garanteixi la destrucció completa i verificable de les armes de Hezbollah. El grup xiita libanès, per cert, ha acusat Israel de matar deliberadament dos ciutadans libanesos mentre revisaven l'estat dels seus habitatges afectats pels atacs israelians al sud del Líban.
I entre les conseqüències d'aquest conflicte, el petroli cau als $72 per barril Brent, que és el mateix preu que tenia el dia abans que comencés aquest conflicte bèl·lic, és a dir, el 27 de febrer, Jordi Canal.
Les converses de pau, la represa del trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz o l'anunci d'un aixecament temporal de restriccions al petroli iranià fan que els mercats internacionals siguin optimistes sobre la recuperació de l'oferta i això fa que baixi la cotització del cru. Recordem que durant bona part del conflicte el preu del barril Brent es va situar per sobre dels $100 i que puntualment va arribar a superar els 125 a final d'abril.
La falta d'habitatge ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i l'atracció de talent. La memòria econòmica de Catalunya de l'any 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, remarca com l'habitatge ja és el principal element de pressió també per les famílies. Barcelona, Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. Ja ningú amaga que l'habitatge afecta la competitivitat del país, malgrat que els indicadors principals diuen que l'economia va bé. A la llarga, que no puguis canviar de feina pels preus a l'habitatge o que professionals qualificats de fora no puguin venir a treballar a la teva empresa perquè no troben on viure pot tenir conseqüències importants. A nivell social és on, segons l'informe, els problemes ja són greus ara mateix, amb una de cada 4 famílies amb fills que té una situació econòmica fràgil i els salaris fa 5 anys que creixen exactament igual que la inflació. Carme Poveda, directora de la Memòria.
Sí que podem observar que hi ha un 25% de persones que cobren menys de 19.000 euros. I són precisament aquestes persones les que més els impacta a l'increment dels productes bàsics d'alimentació, que són una part important en la seva cistella de la compra.
Relacionat amb les empreses, la memòria assenyala dues bones notícies. Cada cop hi ha més empreses grans, que generen, per tant, més productivitat al país i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè els litigis per clàusules abusives de bancs i d'entitats financeres tensionen al límit la justícia. A l'Audiència de Barcelona, més de la meitat dels procediments civils corresponen a aquest àmbit, i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
Bon dia. El Consell General del Poder Judicial preveu que cada magistrat de la secció civil gestioni 200 assumptes cada any. A l'Audiència de Barcelona, però, n'entren anualment gairebé el triple, 556 per magistrat. Una sobrecàrrega que dilata cada cop més els terminis de resolució. El president de l'Audiència, Antonio Recio, explica que prop del 60% d'aquests procediments estan vinculats a clàusules abusives de bancs i entitats financeres.
I en ese 60 tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
Per fer front a la situació, el Ministeri de Justícia ha impulsat en les darreres setmanes un projecte de llei que preveu la creació de 91 places judicials a Catalunya. 8 d'aquestes es destinarien a l'àmbit civil de l'Audiència de Barcelona, una xifra que el president del Tribunal considera insuficient.
A efectos de la audiencia, en ese real decreto estaban las 8 plazas en las secciones civiles generales, que por supuesto desde Sala de Gobierno informamos favorablemente a la creación de esas plazas. Sin perjuicio, insisto, de que se necesitan muchas más.
El col·lapse també afecta la resta de procediments civils, herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar, això sí, el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys.
Passen 4 minuts de 2:15. Una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Ocasión
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Ya hace calor en la cafetera.
El Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert d'aquest que sentim, Kiko Veneno, en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. Banyoles, Maria Rovira.
Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cort de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeires. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del Festival.
Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibissa.
El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla.
No deixem de parlar de música, però amb un estil molt diferent. El Teatre Auditori Camp de Mart de Tarragona torna a ser escenari per 5è any consecutiu d'un muntatge operístic gestat al territori. Els amics del Teatre Líric de Tarragona presenten Carmen, de Georges Bizet. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
La producció té un fort component local amb participació d'artistes de nivell internacional, tal com explica el director artístic del muntatge, el baríton tarragoní Àngel Òdena.
El que dona sentit en aquest projecte és crear la indústria cultural del territori. Estem molt contents de poder comptar amb l'Orquestra Camerata 21, Ciutat de Reus, en una escola de ball de Vilaseca, que és de l'Àfrica Aguilar, de comptar amb el Cor d'Òpera de Tarragona i de comptar amb tants i tants tècnics que són d'aquí de les nostres comarques.
La producció es podrà veure demà i dissabte i compta amb la participació d'unes 200 persones i el repartiment l'encapçalen la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera en el paper de Carmen i don José, encarnat pel tenor Andeka Gorrochategui.
I ara deixem la música.
¿Queréis disfrazarme de joven? No, queremos convertirte en joven.
Perquè Filmin estrena la sèrie Millennial Mal, una comèdia generacional de la realitzadora Lorena Iglesias que ens mostra la difícil convivència entre una dona de més de 40 anys amb estudiants molt més joves que ella, quan ha de tornar a la universitat per un error burocràtic. 5 episodis de 30 minuts que arriben a la plataforma de streaming el dimarts 30 de juny, Òscar Callao.
La protagonista és la Judit, una bibliotecària sense feina que als seus 42 anys torna a la universitat per poder cobrar una quantiosa beca rebuda per error. Per conviure amb els estudiants de la generació Z, aquesta millennial amagarà la seva edat amb un canvi d'imatge juvenil que genera tota mena d'embolics i situacions absurdes. Lorena Iglesias ens ha explicat que ha volgut fer una comèdia universitària del segle XXI.
En les comèdies universitàries sempre hi ha com aquests estereotipos, no?, de los quarterbacks, los guapos, los malos, que no son del todo naturalistas, o sea, con estas exageraciones. Pero el público es muy cómplice y entiende esos códigos perfectamente, entiende que forman parte del juego.
Al repartiment hi ha majoria d'intèrprets joves i un parell de companys de generació de la Lorena.
Las chicas jóvenes son Victoria Oliver y Paula Gala, con las que había trabajado en otras pelis. Vito Sanz, que es mi actor español favorito, creo que es súper gracioso. Y después está Isa Calderón, cómica y influencer.
Millennial Mal està escrita, dirigida i protagonitzada per Lorena Iglesias. Dimarts s'estrena Filmin.
I acabem amb teatre.
Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
La Guerra Civil és un dels espais temporals de l'obra L'Albada, que avui estrena la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre la Biblioteca de Barcelona. Una tragèdia contemporània sobre la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades, Montse Camps.
A través d'una noia que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milicianes, l'obra viatja des de la guerra i la postguerra a la transició fins a l'eufòria dels Jocs Olímpics del 92. L'autor del text és Jaume Vinyes, que explica que l'origen ve del patiment de les seves dues àvies.
Jo, que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint? I en aquell moment allò va quedar com molt aquí i vaig voler fer una obra, homenatge, com a les meves dues àvies, però que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
La protagonista és l'Alba, una jove estudiant que ha passat la infància en un orfenat i que, plena de ràbia, enceta una investigació que també és una recerca de la identitat. Clara Mir dona vida a l'Alba.
En el moment en què es posa a investigar altres coses, inevitablement acaba parant a la seva pròpia història. Que és molt bonic com va descobrint que hi ha moltes persones al seu voltant que també són persones de veritat que han patit i que ella no és el centre de l'univers. No?
Una obra que és com un gran mosaic amb 11 actors de l'escenari que donen vida a una quarantena de personatges que dirigeix Oriol Brogi i que es pot veure fins al 30 de juliol.
Catalunya migdia.
20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb una mirada al Barça de bàsquet i l'altra al Mundial de Futbol.
El Barça ha tancat un altre any en blanc i és una temporada de força comiats. El darrer ball de Xavi Pasqual i el seu equip ha acabat sense títols. El Barça de bàsquet va perdre ahir la Lliga CB contra el València.
El València es proclama campió de Lliga al Palau Blaugrana una altra tarda de Sant Joan en la que el públic del Barça ha de veure com el campió és l'equip de fora. Victòria merescudíssima i homenatge al bàsquet de l'equip que millor ha jugat a bàsquet a la Lliga CB i probablement d'Europa. I a més
3-1 a la final amb el València de Pedro Martínez molt superior en tota la sèrie, sense Copa, sense Eurolliga i sense Lliga, la tercera temporada en blanc del Barça de bàsquet que va acabar ahir. Ernest Macià.
Doncs sí, el Barça va poder garantir una altra vegada a l'entorn de 80 punts, però aquest cop no va poder frenar el València, que va fer 20 punts més que el dia anterior, demostrant un bàsquet total, un bàsquet indesxifrable per aquest Barça. I escoltàvem també al final del partit els jugadors rendits a l'evidència, i no només ells, també Xavi Pasqual, que admetia que l'equip havia anat al límit, Esport 3.
Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
Bé, la veritat és que el Barça ara queda sotmès a molts canvis i un dels jugadors que no seguirà ahir va parlar molt clar, el capità Tomas Satoranski. Atenció a les duríssimes paraules de Tomas Satoranski, el jugador que va deixar entreveure més que resignació, ressentiment.
Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No hay ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Yo creo que es como un... no quiero decir milagro que estamos en la final. Se me ha destrozado en tres años aquí. Es una realidad. Aguantaba, pero lógicamente llegó este momento que ya no podía más de la espalda. Mis minutos durante los últimos tres años no han estado muy bien manejados realmente, pero estuve solo de posición base y siempre muchos partidos.
Doncs sí, d'un-n'hi-do, aquestes declaracions del jugador del Barça, Satoranski, molt crític amb la gestió esportiva que s'ha fet de la secció els últims anys. Al final de la temporada suposa un final d'etapa clar al Barça de bàsquet, perquè el tècnic Xavi Pascual, ja ho sabeu, marxa, bé, se li retira, i tampoc seguiran alguns dels jugadors amb més pes al vestidor blaugrana dels últims anys. Deies abans, ara vindran molts canvis, Ernest, ara què?
Doncs ara, renovació, els veterans tots fora. És a dir, l'equip vol rejuvenir la plantilla per evitar lesions, per poder jugar més dinàmic, una mica l'estil del València, aquesta és la idea. I, per tant, la Provítola i Satoranski no seguiran, els dos tenen ofertes de fora, segurament la Provítola té l'opció del Joventut, que és la més propera a això que té ara, però també té alguna oferta d'Eurolliga, Satoranski la té de Sèrbia. Com dèiem, l'objectiu és canviar l'estil de joc i rejuvenir la plantilla. En aquest sentit, Claiborne és probable que tampoc segueixi si el Barça troba un 3 de garanties. Tampoc seguiria un jove, però que la veritat és que hi ha hagut moments puntuals, però no ha demostrat tenir, doncs, el nivell Barça de manera regular, que és Juan i Marcos, ha mostrat moments, però no ha estat a l'alçada. Juan Núñez, que tampoc ho ha demostrat, es queda perquè té una fitxa molt alta. El Barça ho ha avançat Òscar Herreros, i ho puc confirmar, té pràcticament tancat Umoja Gibson, un exterior que ha fet una grandíssima temporada al Chedevita Slué, a l'Eurocup, ho té pràcticament fet, però encara no ho té signat, i avui es podria haver desbloquejat l'opció ja definitivament que Xevi Pujol i també el tècnic Galbiati, els dos del Baskonia, vinguin al Barça perquè Billy Hernán Gómez, aquesta vegada sí, signi per Baskonia. D'aquesta manera, doncs, el Barça s'evitaria haver de pagar buyouts i a l'acord, doncs, perquè Billy Hernán Gómez, que tenia aquesta oferta d'un equip d'Eurolliga, que era el Baskonia, doncs, pugui tirar endavant, Laia.
Doncs, d'un-n'hi-do, tots els canvis que ens està anunciant l'Ernest Macià. Tens molts dies i setmanes de feina per anar, doncs, confirmant sortides i les arribades, suposo, que tindrà el Barça.
Aquest és el tema, que demà passat i l'altre sentirem primer les sortides, i evidentment les primeres són les més senzilles, que aquestes no ho he dit, són les dels dos extracomunitaris, que la veritat és que no han estat al nivell tampoc, Miles Norris i Miles Cale. Aquests seran els primers a conèixer, i després, evidentment, doncs, Satoranskis, la Provítoles, etc.
Doncs es preveu un estiu de renovació a l'equip de bàsquet del Barça. Veurem quina és la plantilla, la fotografia final de la plantilla de l'equip de bàsquet del Barça per la pròxima temporada. Hem parlat d'aquesta final, que evidentment el Barça és l'equip perdedor, però l'altra cara la trobem a la banqueta del València, a l'equip guanyador, amb el català Pedro Martínez. Et sentíem dient que ara la transmissió, el fragment de narració d'ahir, que el València ha fet el millor bàsquet d'Europa d'aquesta temporada.
Sí, ha fet un bàsquet làser, pràcticament. En qüestió de pocs segons es plantaven a camp rival i atacaven amb una voracitat que s'ha mantingut 10 mesos. L'equip no ha notat la factura del cansament, perquè és un estil de joc realment molt cansat, però Pedro Martínez, doncs, amb el seu joc per conceptes, amb substitucions cada 3 minuts, mantenint l'equip il·lusionat, endollat, motivat, jugant amb un full de ruta molt concret, doncs ell i en Cuba Sima, Isaac Nogués, també dos catalans a la plantilla amb pes residual, han portat el València a aixecar el títol. I el tema del Pedro té molt mèrit, perquè fa una dècada ja ho va aconseguir i no va guanyar la Lliga amb Barça i Madrid, la va guanyar també amb el València. Aquest és Pedro Martínez.
Sí, feina d'equip, staff tècnic que tinc increïble, jugadors que han treballat molt bé, hem passat algun moment dolent i els nanos han entrenat sempre molt bé, amb molt bona mentalitat, i bueno, pues la veritat és que avui és un dia molt maco per nosaltres, pel club, i demà ho celebrarem amb els nostres aficionats.
Doncs ahir al València, al Palau Blaugrana, era un petit roig arena, una onada taronja per un títol que és molt merescut. Van arribar a la Final Four, van guanyar també la primera competició ACB de la temporada, la Supercopa. Per tant, estem parlant d'un any rodó per València. En àmbit ACB també et puc dir, Laia, que avui és una notícia que ja també s'havia comentat, ja havíem comentat aquí, i és que el Joventut de Badalona acomiada a Adam Hanga, un jugador que, doncs, també va jugar la part final de la seva carrera, com ara podria passar amb la Provítola, el defensant els colors del Joventut, que aquest any, doncs, ho ha fet molt bé, però no ha pogut jugar la Final Four de la Champions League a casa.
Doncs el bàsquet, el Mundial de Futbol. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. Els carrers de Mèxic han viscut una matinada d'aquelles que s'allarguen. Perquè Mèxic, un dels anfitrions del Mundial, ha passat ronda com a primer de grup després d'una primera fase perfecta. Sònia Gelmau.
La nit va ser llarga a Mèxic. Celebracions fins a altes hores de la matinada després que la selecció del Vasco Aguirre sumés per primer cop a la seva història 3 victòries en els 3 partits de la primera fase. Ahir 3-0 sobre Txèquia en una nit rodona en la qual va debutar com a titular la jove promesa de 17 anys, Gilberto Mora, i en la qual va tenir minuts el Memo Ochoa, el veterà porter de 40 anys, que com Messi i com Cristiano haurà estat present en 6 mundials, tot i que només ha jugat en 4 d'ells. Al final del partit, Aguirre confessava la seva emoció.
Sí, se libera, yo no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú, ¿no?
Mèxic ja passava com a primera de grup. També s'hi ha classificat Sud-àfrica, que va guanyar Corea del Sud per 1-0. Els coreans es queden amb 3 punts i un menys 1, tercers, i hauran d'esperar la resta de grups per veure si passen a la següent ronda. Txèquia torna cap a casa.
De fet, Sònia, has pogut viure la festa de Mèxic perquè ja et tenim instal·lada a Guadalajara, on la selecció espanyola juga demà contra l'Uruguai.
El de demà és l'últim partit d'aquest Mundial que es disputarà a Guadalajara. Han estat 4 partits i la ciutat els ha viscut intensament. Aquest Espanya-Uruguai és probablement el més atractiu, tot i que, per motius obvis, la ciutat va gaudir especialment del Mèxic-Corea del Sud. Guadalajara respira ambient mundialista, especialment en dies com ahir, quan l'arribada de la selecció espanyola va quedar en un segon pla perquè va coincidir en partit de la selecció anfitriona, de Mèxic, que es podia seguir en pantalles arreu de la ciutat. Ni tan sols la pluja va fer quedar a casa els mexicans, que van envair els carrers un cop acabat el partit per celebrar aquesta fita històrica, un ple de victòries 9 de 9 en una primera fase mundialista. La selecció espanyola, per la seva banda, té un parell de dies per aclimatar-se al nou fus horari. Aquí són 2 hores menys que a Chattanooga i 8 menys que a Catalunya. La previsió d'avui és fer un últim entrenament, que no serà l'estadi Akron, l'estadi del partit, on per ser hi juga habitualment el Guadalajara, més conegut com la Chivas.
Hi ha uns quants quilòmetres de Guadalajara, Miami. Aquesta matinada s'ha jugat al Brasil a Escòcia, amb protagonisme per Vinícius, Sònia i Neymar en aquesta victòria clara de la canarinha.
Ancelotti va assegurar que no miraria ni de reull al Marroc, i això és el que va fer Brasil. Confirmar els pronòstics, passa com a primera de grup després de guanyar Escòcia per 3-0 amb aquest doblet de Vinícius i un gol de Cunha. La notícia, més enllà de la victòria, el debut de Neymar en aquest Mundial. Va jugar l'últim quart d'hora i Ancelotti ho justificava així.
Jo penso que ell mereixia jugar perquè treballo, treino...
Crec que ell mereixia jugar. Als entrenaments, Neymar ha treballat molt bé per recuperar-se, molt seriosament i professionalment. Per la seva qualitat en un Mundial pot ajudar l'equip. Crec que ha jugat bé en els pocs minuts que ha tingut.
Jugó bien o pocos minutos que jugó.
El Marroc també va guanyar, tot i que amb més problemes dels previstos. Els haitians es van avançar fins en 2 ocasions. El partit va arribar empatat a 2 ja entrada la segona part, però finalment, amb el 4-2, passa el Marroc com a segon. Haití marxa a casa sense puntuar, mentre que Escòcia, amb 3 punts i un gol average negatiu de 3 gols, ho tindrà difícil per entrar entre els 8 millors tercers.
Seguim parlant del Mundial. La jornada d'avui ha estat apaïda de partits, n'hi ha 6, i destaca el partit dels Països Baixos, que busca el primer lloc del seu grup, Montse Raya.
L'equip dirigit per Ronald Koeman s'enfronta a la 1 de la matinada contra Tunísia, que s'acomiada de la competició. Serà un partit dirigit per l'àrbitre Katia Itzel García, de 33 anys, que és la primera mexicana que xiularà un partit de Mundial, i és una de les 6 col·legiades que són a la competició. Koeman en parla.
Si la FIFA decide en tots els àrbitres de la de los partidos, tengo que decir que está preparada para pitar el partido. Y de dónde viene, viene. Nosotros que tenemos que hacer es ganar el partido, queremos ser primero del grupo y después si nos toca Monterrey, vamos con mucho placer hacia México, Monterrey, porque es un país donde ama el fútbol totalmente, entonces, pero primero hay un partido.
També a la 1 de la matinada del mateix grup, el Japó busca la classificació per als 16ens de final contra Suècia. Ja a les 4 de la pròxima matinada, Turquia i Estats Units. Els anfitrions ja són a 16ens i Pochettino farà rotacions, mentre els tunisians ja són fora. Sense Itàlia al Mundial, part de l'afició d'aquest país dona suport als Estats Units, dirigits per un Mauricio Pochettino amb orígens italians.
Estoy muy orgulloso de tener 8 apellidos italianos. Como la película 8 apellidos vascos o no, y tengo 8 apellidos italianos, la verdad. Y todos vienen de Virle, de Piamonte. Y, no, por supuesto que soy argentino, pero mis raíces vienen de Italia. Así que soy una evolución de Italia, ¿no? Porque siendo italiano, con 8 apellidos italianos, nacido en Argentina, es una evolución, ¿no? Soy 2.0, la evolución... No, pero me siento muy, muy orgulloso de eso.
També a les 4 de la matinada, Paraguai, Austràlia, i abans, a les 9 del vespre, Alemanya, ja classificada, juga contra l'Equador i també juga el Curaçao, Costa d'Ivori.
I precisament en aquest Curaçao-Costa d'Ivori és on trobem l'entrenador més veterà d'aquest Mundial, però és que de fet n'hi ha uns quants de seleccionadors veterans, Josep Gaya.
És el Mundial amb entrenadors més veterans de la història. Hi ha fins a 5 seleccionadors que superen els 70 anys. El seleccionador de Curaçao, Dick Advocaat, és el més veterà de la història dels Mundials amb 78 anys i aquest és el seu tercer Mundial com a seleccionador. Amb 74 anys trobem dos seleccionadors, Miroslav Kobek, de la República Txeca, i Hugo Broz, seleccionador de Sud-àfrica. Carlos Queiroz, de Ghana, és el quart més veterà, amb 73 anys i 5 mundials com a seleccionador. El top 5 d'entrenadors més veterans del Mundial el tanca Marcelo Bielsa, seleccionador de l'Uruguai, amb 70 anys. Per sota dels 70 anys hi trobem Ralf Rangnick, Javier Aguirre i Carlo Ancelotti, amb 67 anys, i Luis de la Fuente, amb 65. Fins ara, l'alemany Otto Rangel era el seleccionador més veterà de la fase final d'un campionat del món. Tenia 71 anys quan entrenava a Gràcia el Mundial del 2010.
Cinc minuts i les 3 de la tarda, fem una petita pausa i seguim.
Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
Que puja la temperatura, doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Catalunya migdia.
4 minuts i les 3 de la tarda. Seguim parlant de futbol, del Barça, que ha tret avui el passe de temporada pels abonats al Camp Nou. I amb quines novetats, Ramon Salmurri?
Doncs mira, el Barça ha obert des d'aquest dijous al migdia fins a l'1 de juliol el període perquè els socis abonats renovin el seu abonament a l'Spotify Camp Nou de cara a la temporada 26-27. Val a dir, Laia, que els nous passis de temporada pels partits del primer equip del Barça masculí els poden adquirir únicament aquells socis i sòcies abonats que van ser titulars d'un passi la temporada 25-26, és a dir, la temporada passada. Això afecta els partits de Lliga, Champions i Copa del Rei, i hi ha una sensible pujada de preus d'aquests abonaments, per exemple, pel que fa a la tribuna, aproximadament puja de preu uns 400 euros, a lateral uns 300 euros, i el que serien els gols uns 200 euros. També és cert que en aquesta ocasió, ja des del primer dia, es disputaran partits a l'Spotify Camp Nou, mentre que la temporada passada, recordem, els primers partits es van jugar a cavall entre Montjuïc i l'estadi Johan Cruyff.
Ja anem de festa perquè aquesta tarda a l'Igualada celebrarà la Lliga Masculina d'Hoquei Patins davant la seva afició. Hi haurà festa grossa perquè 29 anys després, Josep, han tornat a ser campions de Lliga.
La celebració començarà a les 7 de la tarda a la zona esportiva de les Comes. Des d'allà, jugadors i staff de l'Igualada sortiran en autobusos retolats cap a la plaça de l'Ajuntament. Des del balcó de l'Ajuntament, l'equip s'adreçarà a l'afició. Com a tradició, l'equip arlequinat també farà una ofrena a la Basílica de Santa Maria. Marc Montaner, entrenador de l'Igualada, en declaracions a tot costa sobre el títol de Lliga.
És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga. És a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
L'Igualada és el tercer equip d'Espanya amb més campionats de Lliga, 6 darrere del Barça, que en té 35, i el Liceo amb 8.
I en futbol sala, el Barça té avui la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia.
A hores d'ara dominen 2-1 aquesta final. És de Javi Rodríguez. N'ha parlat en tot costa Adolfo, l'ala pívot del Barça.
A estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
El Pozo Murcia-Barça, 8:15 y en directa a Sport 3.
I encara tenim temps per algun altre punt de l'actualitat del dia, Marcos.
Doncs sí, ens diu el Dami Aguilar que avui s'instal·len els pilots del Mundial de MotoGP al circuit d'Assen als Països Baixos i ens avisa que hi haurà molts moviments de mercat els propers dies. Ja saps que es va anunciar per part de Ducati que Pedro Acosta serà el company de Marc Márquez a partir de la propera temporada a l'equip oficial Ducati. En bàsquet a la Lliga Femenina, Uni Girona, que ha anunciat fa una estoneta el fitxatge de Queralt Casas, jugadora de 33 anys que arriba procedent del València. En ciclisme, l'Isaac Vilalta ens acaba de comentar que la Mireia Benito és campiona d'Espanya en modalitat de contrarrellotge, quart títol seguit de Benito. Paula Blasi ha estat quarta en aquesta disciplina.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports del Tot Costa. La nit, ja ho sabeu, a les 11, al Club de la Mitjanit Especial Mundial. I ara seguim nosaltres a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.